No acabava d'entendre perquè la crítica, no sé ben bé qui són, donava un guardó a un disc que és tan incòmode per moltíssima de gent.
Són les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats al web d'IB3 Notícies i demà l'informatiu matí a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Vaja paraula, resistència, aquest poder de resistir, de posar-se a la força d'una altra força. Resisteixen persones individuals, resisteixen col·lectius i resisteixen pobles, també nacions sense estat. I com que es tracta d'aguantar sense cedir, sense flaquejar, la resistència té moltes opcions de guanyar.
A cops l'amor és tràgic, guerra i pau mai s'aturaran, cors sensibles, sense control. I és fàcil destrossar l'amor, fracassar a partir de nou.
Resistència, acció de resistir. Força que s'ha de vèncer. Serà una de les principals accepcions de la paraula que hem triat per al programa d'avui. I serà molt interessant conèixer la tria de pel·lícules que ha fet avui en Toni Camps a partir d'aquesta paraula. La clau és l'oposició. De fet, en un circuit elèctric, la resistència és el component que s'oposa en el flux de corrent elèctrica. Els electrons xoquen contra els àtoms del material de la resistència i això fa que se creï una oposició en el moviment lliure dels electrons similar a la fricció. Les col·lisions entre electrons i àtoms generen calor i converteixen l'energia elèctrica en energia tèrmica. I així, bé, podria seguir en el final, veiem i llegim tota una metàfora dels moviments socials de resistència.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire.
David Ginard, doctor en Història, professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de les Illes Balears. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé.
Gràcies per ser nosaltres avui que hem triat la paraula resistència, que és una paraula habitual en les teves investigacions. Per què, David, que t'aboca?
Se dona la circumstància que el primer llibre que vaig escriure, que va ser l'any, o que vaig publicar, que va ser l'any 1991, es deia La resistència antifranquista a Mallorca, i aquest darrer que acab de treure es diu Contra Franco i Falange, les resistències clandestines a les Balears. Sí, efectivament és un concepte que sempre m'ha interessat, que jo crec que és important subratllar en el cas de les Illes Balears, perquè s'havia difós molt la idea de que després de la Guerra Civil o arran de la Guerra Civil havia quedat absolutament aixafat qualsevol tipus de contestació, qualsevol tipus de presència alternativa al que era la política oficial franquista, i en realitat aquí sí que hi va haver una resistència. I a més, és un concepte que a mi m'interessa molt perquè normalment s'ha utilitzat per referir-se als actes d'oposició a qualsevol tipus de règim de caràcter dictatorial i molt particularment pel que fa a la dècada dels 40. Perquè a més s'ha usat particularment a nivell internacional pel que són els moviments d'acció contra l'ocupació nazi, molt sovint centrant-se sobretot en les activitats de tipus armat, Però alhora hi ha hagut una tendència des de fa 20 anys aproximadament en la historiografia europea a eixamplar aquest concepte de resistència. Se parla de resistències civils, de resistències silencioses, i això inclou a grups com són, per exemple, les dones o com són gent molt jove o gent molt major, que normalment no s'acoplen a aquesta visió més tradicional de resistent.
I de tenim aquesta paraula que és molt ampla en quant a significat i en quant a significació històrica també. Deies que enguany havies publicat el llibre Contra Franco i Falange, les resistències clandestines a les Balears, 1939-1948. Mencionaves aquests moviments de resistència post-Segona Guerra Mundial. L'hem d'imaginar així, la resistència a les Balears, un moviment com el que podia haver-hi a França, la França ocupada pels nazis?
Té poc a veure, però bé, és evident que són circumstàncies diferents, és a dir, no ens trobam davant d'una ocupació estrangera, no ens trobam, en el cas de les Illes Balears, en resistents que practiquin l'acció armada, no tenen tampoc el suport d'uns aliats internacionals com Gran Bretanya, Estats Units, com podien tenir, per exemple, el maquis francès. És a dir, aquí el que hi ha, sobretot, són grups de ciutadans que s'agrupen en partits, en sindicats i que creen una certa xarxa territorial. Però el context no és tan diferent, en realitat, i sobretot, segons com haguessin evolucionat la situació política a Espanya l'any 44, 45, 46, tal vegada sí que podríem haver trobat més semblances, perquè en aquella època se parla, des dels anys finals de la Segona Guerra Mundial, d'un hipotètic desembarcament aliat a Espanya i en concret a les Illes Balears, i això hagués generat una situació de conflicte molt més accentuat. I de fet, en informes interns del Comitè Provincial de Balears de l'Aliança Nacional de Forces Democràtiques, l'any 45, que era un organisme que reunia a tots aquests grups clandestins, on fins i tot plantegen un hipotètic programa de presa de poder, no?, quan caigui la dictadura franquista, que pensen que pot caure per una intervenció exterior o per un col·lapse, i trobam punts en aquest programa que recorden molt el que eren els programes de la resistència a França o a Itàlia, és a dir, crear milícies, com organitzaran els càrrecs institucionals, com exigiran responsabilitats en els repressors i col·laboradors en la situació precedent, no?, en aquest cas amb el franquisme. Per tant, ja dic, són situacions en principi molt diferents, però que segons com haguessin evolucionat les circumstàncies podrien haver trobat més elements en comú.
Sí, tornem, David, en aquestes resistències clandestines a Balears any 39-48. Havia connexió amb altres grups similars entre les illes o fora d'aquí?
Sí, efectivament. És a dir, estem parlant que el que passa és que se reorganitzen els partits i sindicats davant de la guerra, Partit Comunista, Partit Socialista, la UGT, la CNT, Partits Republicans, i arriben en algun cas a disposar d'una xarxa territorial que inclou totes les illes, o com a mínim Mallorca, Menorca i Eivissa. Hi ha un comitè provincial d'Unió Nacional i a partir del 46 un comitè provincial de l'Aliança Nacional de Forces Democràtiques, i tenen connexió amb l'exterior, perquè tant el Partit Socialista com la CNT com el Partit Comunista tenen persones que van a Madrid o que van a València o que van a Barcelona per reunir-se, i ells reben també emissaris de la península que venen a Mallorca. En el cas dels comunistes i dels socialistes és més una comunicació en València, mentre que en el cas dels anarcosindicalistes de la CNT és més una connexió en Catalunya.
I hi hagué repressió contra aquests resistents?
Sí, és a dir, va una repressió intensa. Tenim documentades una dotzena de batudes, es diu redades, de militants d'aquestes organitzacions. En diversos casos s'acaben en judicis. Per exemple, l'any 45 hi ha una batuda molt important a Mallorca, que després n'hi ha una també a Menorca, i acaben condemnes de presó. En algun cas es demana fins i tot pena de mort per haver participat en grups d'aquests clandestins, que bàsicament el que feien aquí era editar periòdics clandestins i distribuir-los, donar ajuda als presos. No s'arriba a condemnar ningú a mort, però sí que s'hi ha condemnat a 20 anys de presó, i hi ha gent que està fins als anys 60 a la presó per aquestes activitats de la postguerra. Sobretot, la batuda més important que hi ha, de tota manera, és de la primavera de l'any 48. Una batuda en la qual cauen 80 militants del Partit Comunista, de les Joventuts Socialistes Unificades i una espècie d'exèrcit republicà clandestí que es deia FARE. I finalment, un d'ells, que era el màxim dirigent, Joan Albertí Moix, serà condemnat a 16 anys de presó i de tota manera hi fugirà i acabarà a França, on morirà. I molta de gent el que farà en aquesta època, sobretot arran d'aquesta batuda de l'any 48, serà agafar barca i anar-se en cap a Algèria, on estaran refugiats durant bastant d'anys.
I crec que molta informació l'has recopilat de fonts orals, no, David? Com ha estat el procés d'identificació de les persones i recopilació de tota aquesta informació?
Jo vaig començar a estudiar aquest tema en els anys 90 i en aquella època les fonts escrites no estaven tan disponibles com ara. Ara, en aquests darrers anys, s'ha pogut accedir a una quantitat immensa d'informació en els arxius de jutjats militars, però les fonts orals, en canvi, aquestes les va recopilar ja fa molt d'anys, finals dels anys 80. En aquell moment vaig arribar a trobar pintura entorn d'un centenar de persones que havien tingut relació directa o indirecta amb aquests grups clandestins, i bé, va ser molt interessant i va ser molt emocionant, perquè clar, vaig començar trobant-ne un o dos que per casualitat me varen parlar d'aquest tema, que era un tema absolutament desconegut. Recordo el cas de Jaume Serra, que era una d'aquestes persones que va caure l'any 48, i arran d'això vaig començar a trobar-ne més, de diverses formacions, i vaig poder reunir un gran nombre de testimonis que a més vaig enregistrar.
Hi havia algun patró comú en tots aquests testimonis?
Bueno, eren situacions diferents, perquè hi havia persones que eren molt entusiastes a l'hora d'oferir-me el seu testimoni, d'altres, diguem-ne, que tenien més precaucions. Però jo, en general, si hagués de trobar un element comú molt, molt generalitzat, jo posaria l'accent en que eren persones, diguem-ne, que no eren gens revengistes. És a dir, que encara que havien patit, molts d'ells, tortura, presó, que els havia destrossat la vida, bueno, tenien una actitud, en fi, bastant, diria jo, objectiva, de dir lo possible. El que sí vaig trobar va ser un cert plany, pràcticament a tots, respecte que coneixien, pensaven que no havien estat suficientment reconeguts. Ja. És a dir, no només per la societat en conjunt o per les institucions, sinó fins i tot constataven que persones que havien participat en la clandestinitat ja en el final desconeixien que ells eren els seus antecessors, perquè hi havia hagut un trencament total.
I ja han d'anar acabant, David, però si en tot el que coneixes, amb el que has investigat, haguessis de definir en poques paraules la resistència política i personal, què diries?
Home, jo diria que va ser una acció heroica, que va ser una acció ben intencionada, una acció que anava encaminada a restablir la democràcia. Ara, evidentment, ells en aquella època, me refereixo que en aquest nucli dels anys 40, se varen sentir, jo crec que totalment impotents per aconseguir els seus objectius, bàsicament perquè era molt difícil, perquè molts d'ells pensaven que hauria una ajuda de les democràcies per enderrocar en Franco a partir de l'any 45, que evidentment no se va produir, tot el contrari, i per això varen fracassar. Ara, jo crec que a la llarga no varen fracassar, és a dir, jo crec que ells en certa manera varen crear consciència, varen contribuir a desgastar el règim, varen contribuir a que el règim mostrés la seva pitjor cara, i tot això se va notar més ja en el final del franquisme, que sempre se diu Franco va morir en el llit, però atenció, Franco va morir en el llit, però el seu règim no va poder continuar més enllà de l'any 75. I això jo crec que no va ser per una concessió graciosa d'algunes èlits, sinó que va ser també perquè hi havia una pressió, una resistència que feien que aquestes èlits que hi havia al poder se veiessin obligades a promoure un procés de transició cap a la democràcia, que no va ser perfecte, però que sí que va ser, evidentment, molt millor que no una continuïtat del règim.
Uh-huh. I de resistències, avui, la nostra paraula polisèmica, ja dèiem, una paraula carregada de significat i d'històries, i d'història en majúscula, i n'hem parlat amb David Ginard, doctor en història i professor titular d'Història Contemporània a la UIB. David, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Sentim de fons els gemecs que representen l'esforç de dos tenistes d'elit. Rafael Nadal ha estat un dels grans que ens ha tingut enganxats a la televisió. De fet, va protagonitzar una de les victòries més llargues a la història del Gran Slam en una darrera ronda. 5 hores i 53 minuts li va costar guanyar Djokovic a l'Obert d'Austràlia l'any 2012. Tot un exemple de resistència. Was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, 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 run. Miquel Salom Martorell, doctor en psicología de l'esport, autor de Psicología en el deporte, una aproximación práctica desde la evidencia científica. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, com va? Encantat de tornar a ser per aquí.
Val, és que hem dit resistència i hem pensat esportistes. Si a tu te dic resistència, que te ven al cap, Miquel?
Bueno, efectivament, a mi me ven al cap Rafael Nadal, Mario Mola, Melanie Costa, Marga Fullana... Me venen al cap, en definitiva, representants d'aquest valor, no? De la resistència, en aquest cas esportistes, no? Sí. Per jo són els referents sobre el tema aquest de la resistència.
Sí, sí. I quan xerram de resistència, normalment pensam en córrer, en aguantar físicament, no? Però des de la psicologia esportiva, com la definim, la resistència?
Bueno, per jo la resistència és mantenir la conducta estable davant l'adversitat. Si ho he de definir així de manera curta, seria això. Nosaltres veiem que, en el final, sembla que l'esport el que representa és el triomf, aconseguir grans coses, però en realitat per mi el més representatiu de l'esport és precisament això, sobreposar-se o mantenir-se estable davant adversitat, davant obstacles, davant dificultats. Això és el que fa gran l'esport, no? És superar dificultats i tot triomf. Si grates una miqueta, sempre té la superació d'alguns obstacles importants o dificultats, no? I per això és la resistència.
Uh-huh. I se pot entendre la resistència mental igual que l'esforç físic? Se pot entrenar, perdona?
Sí, sí. De fet, m'encanta que em facis aquesta pregunta perquè el tema de la feina mental encara té alguns mites, no? Alguns mites que l'acompanyen, com que, bueno, que psicòlegs... poc menys, que tenim una vareta màgica, no?, i canviant la vida de les persones en dues frases, però en el final no és així, és a dir, és purament, bueno, és un òrgan, el cervell, no?, i la feina que se fa amb aquest òrgan és purament la mateixa que se pot fer amb un múscul, no?, és a dir, en el final entrenam, la psicologia és una ciència, tenim protocols i tècniques que ens ajuden a millorar certes variables i els hem d'aplicar d'una forma estricta i depenent de l'esforç que la persona apliqui millorarà més o manco. Mm. Per tant, el paral·lelisme és total.
Sé que deu que no basta una cosa, però per posar-nos un exemple de com s'entrena aquesta resistència mental.
Fonamentalment, simplificant molt, hi ha dues coses a haver de fer. La primera és definir bé quin objectiu té la persona, no? És a dir, imagina't, no?, que nosaltres som un esportista, la persona imagina que té com a objectiu guanyar el campionat d'Espanya, posem per cas, no? Clar, el que s'ha de fer en aquesta sessió, o sigui, que la persona defineix el seu objectiu, és intentar definir, en l'ajuda de l'entrenador, quina tasca requereix o quin sacrifici requereix aconseguir aquest objectiu, no? I que la persona s'hi comprometi. És a dir, primer de tot, saber què és el que val el seu objectiu, quines coses ha de sacrificar o quins esforços ha de fer per aconseguir-lo. D'aquesta manera aconseguirem una certa resistència, perquè quan vengui un moment complicat, moment de molta feina, moment de molta càrrega, la persona no se veurà sorpresa, sinó que ja estarà avisada i, a més, haurà pres una decisió conscient de voler-ho fer, no? Uh-huh. Això seria una part. Per això, una altra cosa molt important a treballar seria el tema atencional, no? És a dir, quan nosaltres estem en acció, quan nosaltres estem executant l'esport, ens poden venir coses que ens limitin la nostra resistència, com la fatiga, com el dolor, com una emoció negativa, i en la mesura que nosaltres tinguem entrenat el nostre focus atencional per prestar atenció a la tasca enfront a fatiga, cansament, en definitiva, interferències, això augmentarà la nostra resistència. No? Amb els esportistes ho feim molt, és a dir, els entrenant perquè puguin estar centrats en la tasca a pesar de que hi hagi interferències negatives que els estiguin demanant aturar o baixar un poc el ritme. No?
Uh-huh. I com distingim la resistència de sobreesforç? Perquè algú pot dir, jo aquí aguanti, resistes, que m'acaba fent mal. Com distingim una cosa de l'altra?
A mi m'agradaria enfocar-ho des de dos punts de vista, no? Perquè a vegades, per exemple, podem haver vist esportistes, no? Que d'èlit, que quan acaben la seva carrera veien que, bueno, que potser han fet malbé un poc el seu cos, etc. I poden pensar que potser s'ha passat, no? Per dir-ho d'alguna forma. Però, clar, jo no diria que en aquest cas hi hagi un sobreesforç, perquè supos que la persona, com dèiem abans, a qualque moment deu haver pres la decisió de, mira, sé que duré el meu cos en el límit, però estic disposat a fer-ho perquè és part de sacrifici que requereix el meu objectiu, no? Per tant, en aquest cas, a vegades entenem sobreesforç o haver-se passat coses que no ho són perquè la persona ho ha decidit de forma conscient, no? Això seria com una forma d'enfocar-ho. Després, l'altra forma d'enfocar-ho és que efectivament existeixen casos de sobreentrenament. Uh-huh. Aquí el que veiem són esportistes que no entenen que la relació entre esforç i rendiment és exponencial, no? M'explic. És a dir, la curva exponencial és aquesta, és que quan tu t'esforces, el rendiment augmenta. Com més t'esforces, més augmenta el rendiment. Però arriba un punt en el que si te segueixes esforçant, la corba se fa vertical, ja no hi ha millora. No? Jo diria que l'esportista ha de ser molt bo identificant el punt en el que ja més feina no dona millora, sinó que dona fatiga i fa que tot empitjori. No? I és difícil, a vegades, en els esportistes d'elit fer-los frenar i saber que el descans és una part molt important.
Ja. Si no, acabes lesionat, que entenc que també deu passar a molts esportistes en aquest nivell. I ja anàvem acabant, Miquel. Tenim valors de l'esport i en tu en xerram moltes vegades. Hi ha esforç, superació, paciència, aquesta atenció, que mos deies també, que se poden aplicar a la vida diària. La resistència també la podem dur a la nostra vida diària?
Jo diria que moltíssim, sí. Jo diria que tots els aprenentatges o tots aquestes coses que hem comentat per l'esport valen per la vida diària i supos que la resistència, especialment un moment com aquest, no? Se parla molt, no?, de que la generació Z és una generació que a vegades podria haver de mestre a treballar un poc més aquest tema de la resistència i tal. Jo diria que sí que hi ha molt d'aprenentatges interessants que se poden fer de la resistència i que seria molt interessant per dia a dia. Sí.
I de resistència ha estat la nostra paraula polisèmica d'avui, és la nostra paraula i mos ha duit en aquesta xerrada amb en Miquel Salom Martorell, doctor en Psicologia de l'Esport i autor de Psicologia en el Deporte, una aproximació pràctica des de l'evidència científica. Miquel, és un plaer xerrar amb tu d'aquestes coses. Psicologia i esport és una bona combinació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Molt agraït.
IB3 Ràdio és investigació. Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé, resistint.
Ah, sí,
resistint.
No? Aquest programa també té quelcom de resistència.
Exacte.
Sí, aquí mos teniu cada dia de dilluns a divendres, de 10 a 11 desvespre, si mos escoltau en directe, estirant de significat de ses paraules polisèmiques, i en Tonis dilluns i es dimecres, té sa missió de posar-hi pel·lícules, que no està malament. I aquestes que mos dus avui, algunes no les he vistes, altres no sé si les podria tornar a veure, i totes les han de ser obligatòries.
És que jo crec que la paraula resistència dona tant de joc, dona quasi més joc que pasta, no? Que era una de les paraules de fa un parell de setmanes. Només es resistirem, ja és... Però hem intentat que aquesta resistència sigui no només d'un grup de la resistència, vull dir, pensam en Star Wars, pues, los rebeldes són resistència, no? Vull dir, ja està, ja tens 8 pel·lícules, si vols, o 9. Però sí, hem intentat estirar una miqueta més. I no me podia permetre començar a parlar de resistència sense fer-ho d'aquest home, Jacques Mayol.
¿Cómo va a respirar?
No, Lona. Es increíble. La sangre se concentra en el cerebro y no alimenta a los demás miembros.
Me asusto cuando miras al mar así.
The Big Blue, el gran azul. Luc Besson, l'any 1988, dirigia a Jean-Marc Barr, a Jean Reno, a Rosanne Arquette i a Jean Buis, amb una pel·lícula absolutament, no sé com ho he de dir, és que és salada. És una pel·lícula que fa gust de la mà, fa olor de la mà. Jacques Mayol no és humà, diu Enzo en un moment donat de la pel·lícula. És d'un altre món. I, efectivament, la seva relació amb la mà fa que sigui un dels millors bussetjadors del món. Molt millor, de fet, que la seva nèmesi, Enzo. És una història poètica, bellíssima i profunda, aquí on Luc Besson demostrava el seu amor per la mà. És lenta, és divertida i és emocionant alhora. No pots, sinó, mentre l'estàs veient, aguantar la respiració, igual que fa el seu protagonista, mentre està capbussat en el més profund del títol, que era El gran azul. Si tens algun tipus de connexió amb la mà, aquesta pel·lícula aconseguirà que i tornis a ser una altra vegada. Ets història de dos bussetjadors d'apnea, eh? No té més misteri que aquest. Un tio que baixen i aguanten 10 minuts o 5 minuts o 6 minuts a davall l'aigua a no sé quant de 100... No, 100... No, no sé quant de metres de profunditat, per després poder pujar sense cap tipus d'ajuda més que una pinça en el nas. Uh-huh. És... Uf!
Aquest de Big Blue, aquest gran blau, i s'acabé ara també és de uf, eh, Toni?
Sí. És que parlar de resistència és parlar d'aquest home i d'aquesta salutació.
Buenos días, princesa!
He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Y ahora...
Toni Camps, tu ja no tenim els mateixos pèls en els braços, però les tenim de punta, tot dos ara mateix.
Exactament. Roberto Benigni se dirigia a si mateix i a Nicoletta Brasi, a Giorgio Cantarini i a Giustino Durano a La vida és bella, de l'any 1997, perquè a vegades la resistència no és només física, sinó també anímica i emocional. Com pots fer per aconseguir que un infant resisteixi l'Holocaust nazi? Veient sa vida com el que és, una successió, de fets en els quals sempre podràs trobar una part positiva i divertida. Això és el que fa Roberto Benigni en aquesta obra d'art de l'optimisme vitalista, trista, duríssima, però d'una bellesa que perdurarà durant molts anys. És excessiva, diran alguns, l'obra d'un pellasso, diran altres, però a cops aquesta és l'única manera de sobreviure.
Preciosa, duríssima, hermosíssima, aquesta La vida és bella. Jo sempre que la veig penso, per favor, al final pot canviar, pot canviar, pot canviar. Ja sé que no pot canviar, ja l'he vist, ja sé com acaba, però sempre te queda l'esperança de que pot canviar, que és l'esperança un poquet en les persones, però és hermosíssima.
Sí. Sí, sí que ho és, hermosíssima.
I un exemple de resistència, que és la nostra paraula polisèmica d'avui, i en Toni Camps s'ha encarregat de fer una llista de pel·lícules molt diferents, molt bones i que resisteixen, no? Es passa els temps.
Sí, sí, crec que sí. I si algú que en el cinema hagi demostrat la resistència física en condicions extremes és Leonardo DiCaprio en aquesta pel·lícula. Perquè això que sentim és la lluita rodada en plano seqüència, allà que dir-ho, del protagonista de El Renacido l'any 2015, lluitant contra un os per la seva vida. Alejandro González Iñárritu dirigia Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson i Will Poulter. Un caçador participa en el seu fill en una expedició per recol·lectar pells a la Nord-Amèrica de principis del segle XIX. Després d'un atac indi, extraït i abandonat a la seva sort. La seva necessitat de venjança i supervivència és el que alimenta la seva resistència contra natura, contra l'hivern salvatge, contra la guerra i contra un os en una de les seqüències més brutals que se poden veure en el cinema, perquè, ho tornem a repetir, està rodada en plano seqüència i amb un os real.
Això t'anava a demanar. No hi ha cap persona dins d'aquesta pell d'os?
No, hi ha cap persona. És un os real. Sí, sí. És un os real i la lluita és real. Evidentment, no és violenta, tal i com la veiem a la pantalla, però sí que és una lluita real. És una pel·lícula salvatge, devastadora, emocional, violenta, duríssima, excessiva. És que és que ho passes tan malament, perquè aquell home ho passa tan malament durant tota la pel·lícula. Jo crec que és la pel·lícula més visceral que ha rodat Iñárritu. Ja de per si un director visceral. I precisament per la seva radicalitat és una pel·lícula irrenunciable que te deixa total i absolutament commocionat. A part de que va guanyar l'Òscar en el millor director, en el millor actor, per Leonardo DiCaprio i la millor fotografia. És tremenda.
Jo me queden ganes de saber com va rodar això i aquest animaló.
És tremenda. És una pel·lícula tremenda, en sèrio. A tot, perquè aquesta seqüència és tremenda, però si veus tots els planos seqüència, perquè Gonzalo Iñárritu li encanta rodar en planos seqüència, si veus els planos seqüència i tots els que hi ha a la pel·lícula de persecucions, de... Hi ha un moment donat amb un cavall que no te contaré perquè si l'has de veure, l'has de veure. Vull dir que, és que és bestial. O sigui, no, dius, com punyetes has rodat això? Com has rodat això? Mare de Déu, senyor. És un geni rodant aquest home.
El Renacido 2015, un exemple de resistència com els que venen ara, no?
Sí, perquè durant la història n'hi ha hagut molts que han resistit, com els francesos, que s'aixecaren en revolució contra el poder. Sentiu un poble cantar?
There is a life about to start when tomorrow comes.
Do you hear the people sing? There is a song of angry men. Sí, ja t'ho diu tot, la cançó. Vull dir, el sentiu, la gent cantar. Això és una cançó d'homes enfadats que un moment donat s'aixecaran contra el poder i diran no, s'ha acabat, fins aquí. I aquests homes, aquestes dones, eren Les Miserables, la pel·lícula basada en el musical que està basat en el llibre de Víctor Hugo. Tom Hooper va dirigir a Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe i Amanda Seyfried, entre d'altres, amb aquesta magnífica història. Una resistència política i humana davant l'injustici, davant el drama de no pertànyer a una classe social. La versió cinematogràfica d'un dels musicals més famosos de la història. El que va fer Tom Hooper aquí va ser un exercici de cinematografia magnífic, perquè el guió i la música ja estaven escrits. Ell només, quasi res, diu el diari, havia de posar-hi les imatges i li va sortir quasi perfecta. És una pel·lícula enorme, plena de seqüències emocionants que, a més, acompanyades de les cançons de Schoenberg i d'unes interpretacions exquisites, la converteixen en la dosi necessària de resistència per qualsevol moment de crisi.
No m'has aixecat.
Do you hear the people sing? És que és vera. Ho dèiem abans de micro tancat. Jo he vist el musical tres vegades ja. O sigui, és tremendo. És tremendo. És història. I a part de que hi ha una altra versió cinematogràfica, que és de Billy August, el director suec, que no està basada en el musical, sinó que està basada en la novel·la de Víctor Hugo. I és meravellosa, també. Una pel·lícula amb el Liam Neeson fent de Jean Valjean i amb Gerard Depardieu fent de comissari. Sí. Tremenda. I Uma Thurman fent de protagonista femení, del personatge que feien en Hathaway, que ara mateix m'ha fuit el nom. És absolutament brillant.
Molt bé, vinga, anem amb més resistències i aquí canviem un poquet de...
Sí, canviem...
No de país, però sí de ritme.
Que, a més, de país també. Canviem de país. Canviem de país, no de país d'origen de la resistència, sinó de país de situació. I, a més, va ser una... Me la vas recordar tu, la qual t'ho agraeix, perquè hi ha una resistència més famosa en el món del cinema en els anys 80 que aquesta.
Muy bien. Aquí, olala, se la vi, can-can, parabris y Turifel. No nos conocemos, monsieur.
No lo creo.
¿Y allí? Croissant, soufflé, creperie y café au lait.
La resistència.
Café au lait que menjava puros encesos. Això són els membres de la resistència francesa a la invasió nazi a Top Secret, aquesta pel·lícula de l'any 1984 de Jim Abrams i David Zucker, dirigien a Val Kilmer, a Lucy Guterit, a Omar Sharif i a Christophe Villiers, entre molt d'altres. Una pel·lícula, ho dèiem, un altre context, parlant dels mateixos directors, eren dos terroristes de lo políticament correcte. Mos contes història d'una famosa estrella de rock and roll que arriba a Alemanya Oriental per presentar-se a un festival cultural. Però en realitat és una excusa per despistar sobre l'intent d'unió de les dues Alemanyes fet per un grup de nazis. Top Secret és una desternillant i loquíssima producció que està entre les millors de tàndem Abraham-Zucker. Aquests dos, ho dèiem, terroristes neuronals, no deixaven escena sense gag ni titella en totes les peces. El juntament amb Aterriza com a Puedas és bessó de totes les comèdies absurdes de l'acudit visual, que veu directament de la verborrea dels germans Marx. És una de les pel·lícules que marquen una època i un manera d'entendre el cinema, així que havia d'estar en aquesta llista.
Total, total, total. I per favor, no sé si l'has vist, imagino que sí, Toni, però la versió de Top Secret comentada pels directors.
No, no l'he vist.
Idò, si t'agraden aquests dos personatges, no te pots perdre la versió comentada per ells de la pel·lícula. Boníssima. I avui la nostra paraula és resistència i ja anem acabant, en Bacà.
Sí, i acabam amb una d'aquestes que mos agraden també. D'aquestes que te fan, que són de cafè llet calentat i magdalenes, perquè a vegades et símbol de resistència pot ser un local.
¿Qué tal, chicos?
¿Por qué les dais tantas cosas?
Lo han perdido todo. Que han dejado una zona de guerra.
¡Te está haciendo una puta foto!
¡Bórralas ahora mismo!
Son solo niños, tío. Deja que vayan a instalarse. Siento mucho lo que ha pasado. No me sorprende. En fin, si oyeras las cosas que sueltan en el pub.
Esto se ha convertido en un auténtico basurero.
Llevamos toda la vida en este pueblo.
Y se supone que tenemos que compartirlo con...
Això és El viejo roble, una pel·lícula de només fa dos anys, de 2023, dirigida pel britànic Ken Loach, en Dave Tarnett, Ebla Mari, Debbie Honeywood i Claire Rogerson. Mos conta la història de El viejo roble, que és el darrer pub que queda a un poble del nord-est d'Anglaterra. Un poble que s'està buidant en el tancament de ses mines, aquí on ses cases són barates i estan disponibles, i aquí on s'hi estan instal·lant refugiats siris i que, a més, les estan comprant els especuladors. Però alguns pensen que els que mengen plegats sempre estaran plegats, així que no perden sa força i amb un to molt, molt, molt intimista que Loach encerta de nou en recompondre cada plec d'una ferida que cada vegada està més oberta. I així tot és capaç de construir una pel·lícula des de l'emoció per retrobament i l'esperança. És tot una pel·lícula que te reconcilia en sa vida i que te demostra que sa resistència, si la fas amb amics o amb gent que estima el mateix que tu, te pot dur a ser molt i molt feliç.
Quina gran llista, Toni Camps. Ja tinc molt de deures per aquest cap de setmana.
Me n'alegro que t'hagi agradat i espero que vos hagi agradat a tots i que vos hagi posat qualque deure per aquest cap de setmana. Salut i cinema. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Life slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
IB3 Ràdio, formació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
todas las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
I aquí tenim aquest himne del Duo Dinámico que se va convertir en tot un cant de resistència durant el confinament i la pandèmia. Resistir està la nostra paraula. Nosaltres aquí resistim també a la ràdio pública. Mos trobeu de dilluns a dijous, de dilluns a divendres, des de les 10 i fins a les 11 del vespre, i sempre que vulgueu a la carta. Avui amb Andrea Sánchez, el control tècnic, i ja mos toca anar baixant barrera.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Endika Izquierdo, director de teatre, actor, escriptor, docent, benvingut a Ivetres Ràdio, com estàs?
Hola, com estàs? Muy bien, muchas gracias.
Gràcies per ser avui amb nosaltres, que hem triat la paraula resistència. Si a Endika Izquierdo li dic resistència, què li ve al cap primer de tot?
Pues si me viene la palabra resistencia, me parece que es algo que lucha por mantenerse vivo.
Pues,
sí, eso.
I jo pensava que no sé si és teatre, dedicar-se en cos i ànima en el teatre és també un acte de resistència, indica.
Totalmente. Y además creo que los tiempos que corren cada vez más significa la palabra resistencia y teatro, sí, sí. Históricamente creo que es algo complejo y que gracias a la resistencia del equipo humano que lleva a cabo los proyectos se mantiene vivo.
Tu vares néixer a Santurtzi, en el País Basc. Amb 19 anys ja vares sortir de casa teva, te vares dedicar a viatjar, has viscut a Mèxic, a Buenos Aires. Justament avui connectam amb tu, que ets a Buenos Aires, en una formació. I l'any 2019 ja t'estableixes a Menorca, on te dediques principalment a la docència i a la investigació del llenguatge teatral en el Teatre Orfeo Mahones. No sé si ets el que podríem definir com un cul inquiet, indica, un cul inquieto.
Sí, sí, siempre he sido muy inquieto, cada vez estoy buscando más la estabilidad y ahora justo digo, nah, me contradigo porque estoy viviendo entre Menorca y Buenos Aires. Así que por lo menos una vez al año vivo una parte aquí en Buenos Aires y otra parte allí en Menorca. Pero sí, me hago más mayor y cada vez tengo un poco más ganas de asentarme.
Vale.
Pero sí, sí, hay algo para mí de lo teatral, de lo dinámico, de estar en relación con los diferentes mundos que me es muy atractivo. Cuando estoy un lugar siempre estoy como necesitando el otro y me parece que es el sí, en esta dualidad me soy feliz.
Y se deben aprender muchas cosas distintas en un sitio o en otro del mundo, ¿no? Debe haber muchas similitudes pero también muchas diferencias de las que beber.
Sí, no sé, similitudes me parece que no tiene nada que ver. Me parece que Buenos Aires y Menorca justo son antagónicas en ese sentido, también en lo teatral, y me parece también porque es eso, ¿no? Como después de estar tanto tiempo en Buenos Aires, que es una ciudad absolutamente caótica, inagotable, abierta 24 horas. O sea, estamos hablando de una ciudad donde hay una media de 760 obras por día.
Ya.
Por día, con teatros llenos en un lugar como Menorca, donde digo, justo ahora más que vuelvo en unos días, donde es la tranquilidad, donde por el momento no pasa nada, donde el teatro parece que es el mismo desde hace años, muy comunitario, muy de la gente de ahí, que también me parece hermoso. Y hay algo de esa combinación que también es un poco lo que me atrajo en establecerme en Menorca. ¿Cómo sería esta idea de traer algo tan no esté tan brillante como lo que sucede en Buenos Aires en un lugar como Menorca, y cómo respondería el público por eso. Y bueno, a día de hoy, de momento, ahí seguimos.
Ahí seguimos. Diu Nendica Izquierdo, sí, que avui mos ajuda a baixar a Barrera, un home que va fundar la companyia La Resistència a Teatre a Menorca, i encara que ja s'ha dissolt, Nendica, com a tal, estic segura de que ha deixat una petjada, ha dejado huella, no? En ti y en la isla y en las personas que habéis participado en el proyecto.
Sí, yo, por lo menos en mí, un montón. Digo, para mí ha sido una de las cosas más revolucionarias de los últimos años, muy inesperada. Digo, también lo que le pasó a La Resistencia. Digo, hoy en día, eso, por un lado, con la compañía Anabela estamos en la tercera edición de un festival iberoamericano de teatro independiente, internacional. Y por otro lado está la compañía de La Perrerie, que ahora están Cami y Ángela, que son dos compañías de La Resistencia, con la que están girando desde hace un par de años y ganaron el premio Art Jove. Así que en ese sentido todavía se mantiene muy viva y un poco se está como... está derivando en otras cosas muy, muy interesantes. Y creo que sí, creo que en Norca, digo, ahora mismo hay como una explosión también teatral, y cuando yo llegué no existía. Entonces, bueno, creemos que algo de eso tuvo que ver. Nada, lo decimos con orgullo, como qué bien que Menorca en ese sentido está más interesada en otros tipos de teatro también.
Uh-huh. I parlaves ara del Festival Iberoamericà de Teatre Independent, tercera edició enguany, ja ha començat. Què destaques d'aquesta tercera edició, Nendica?
Pues creo que la novedad de este año y lo más interesante es la Trobada Balear, que viene ahora entre el 20 y el 23 de noviembre. Y lo que creamos este año es un encuentro de todas las Islas Baleares, estarán participando en Menorca, y lo que hemos hecho es un cruce con unas jornadas profesionales donde vienen profesionales del sector iberoamericano a ver los materiales, con la posibilidad de que esos materiales puedan viajar después a países como Argentina. Entonces creo que ese es como nuestro mayor orgullo este año, es lo más difícil porque son durante un montón de días 5 funciones, un montón de espectáculos, la organización de juntar a la comunidad artística con las compañías baleares y los profesionales. Pero bueno, esto nos parece precioso y es como también un sueño, ¿no?, de poder también tener Menorca como base para estos encuentros. Bueno, tan ricos también para la comunidad y para que también eso no quede solo en la insularidad, sinó que després se poden desplegar a altres països, i en aquest cas de manera internacional.
Perfecte. I que se vagi teixint aquesta xarxa teatral i creativa tan, tan interessant. T'he de demanar la pregunta que faig sempre en aquesta hora per qui mos escolta, quan són pràcticament les 11 del vespre, Nendica, que fa un home com Nendica Izquierdo abans d'anar a dormir, quan no té jet lag, quan no acaba d'arribar de Buenos Aires o quan no acaba de tornar de Menorca, que fa un home com tu abans d'anar a dormir per dormir bé?
Bueno, aquí en Buenos Aires no paro en todo el día, entonces cuando me voy a la cama normalmente me voy y caigo desplomado. Pero si no, suelo hacer como 3 cosas. Depende de cómo estoy de sueño. A veces estoy muy arriba y me cuesta bajar. Ahí me suelo poner una película. Si no es una película, leo. Y si no, ahora mismo estoy muy enganchado a una aplicación de ajedrez. Y cuando me engancho en el ajedrez estoy casi hasta las 2 de la mañana jugando partidas.
I t'he de demanar amb quina cançó baixant barrera del programa fins demà. Quina mos proposes?
Bueno, yo soy medio obsesivo con las cosas y cuando la agarro con una la escucho sin parar, y últimamente estoy bastante obsesionado con una canción de Lola Young que la descubrí el otro día en un coche yendo para casa, que se llama Messi, que me encanta.
I doncs la proposta que mos fa avui Nendica Izquierdo, nosaltres baixem la barrera del programa fins demà. Nendica, gràcies i molta sort.
Muchas gracias a vosotros.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Cause I'm too messy and then I'm just too damn clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been.
and I out walking like every day is just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me.